¡Otra vez! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡Oye! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡El calor es! ¡Ya está en falle! Tenéis que buscar la llegada de la arribada de Festa Fallera para que todo el mundo venga a Valencia a disfrutar les falles. ¡Otra vez! ¡El calor es! El calor es, el calor es, el calor es fallez. El calor es, el calor es, el calor es, ya está en fallez. El calor es, el calor es, el calor es, el calor es fallez. El calor es, el calor es, el calor es, ya está en fallez.
Molt bona nit, estimats oients, acabem de sentir Rita Barberà.
Sí, amb el caloret.
Amb el caloret faller.
Sí, que sigui, diguem-ne, com un homenatge també.
Un homenatge, aquesta... Com que la ràdio no es pot fer el minut... Bueno, o sigui, es podria fer el minut de silenci, però tenir un minut en silenci al programa crec que no duraríem ni dos o tres dies, per tant... Així és com nosaltres rendim homenatge.
Per cert, una gran persona que va fer molt en aquesta cançó per l'humor d'aquest país, eh?
Jo crec que sense aquesta cançó molts dels humoristes actualment ja haurien plegat, haurien dit sí. no hi ha la suficient matèria bona perquè nosaltres ens hi podem dedicar. Però no, gràcies a gent com els participants, sí. Bueno, els no militants, no, els que integren el paper, el PP, doncs...
Sí.
No el paper, el paper és el que nosaltres imprimim. En el PP, doncs mira, doncs gràcies a aquests tenim unes grans perles. No és per fer incapè, però des de tot això de la trama Gürtel i el cas Gürtel i tot això, em sembla que hi ha hagut 7 morts i 2 en coma, amb 3 anys, dels implicats. O sigui, parem-nos-hi a pensar.
Tot s'ha de dir que aquesta senyora s'ha mort d'un infart. De part sí que segurament... Tot, diguem, tot
68 anys, eh?
68 anys, que tampoc gran tampoc era.
Però tampoc està... Bueno,
ha viscut el seu, tot s'ha de dir.
Segons ell ja s'havia de jubilar.
Sí, aviam, 68... 67, aviam, ha sigut 23 anys alcaldessa de València, eh? No es podrà queixar.
Qui pot dir que ha regnat en un mateix lloc tants anys, eh?
Bueno, però... a part del Pujol, que ha acabat pobre, sí. Com ha acabat, no? Però vull dir...
Sí, però a mi no, també.
Sí, bé, oita, 23 anys tots dos. Jo crec que això s'hauria de fer un estudi, eh?
Ui... Per això els hi deixem a les universitats dels Estats Units, que en fan molts i molt raros, que com a mínim que en faci un que es pugui treure profit, perquè dels últims estudis que han fet, jo què sé, és que hi ha tants estudis, però tan raros que ja no val, no, són innombrables ja de tants que n'han fet a les universitats. Jo no sé qui paga aquests estudis, perquè hi deu haver-hi algú, vale, hi pots ficar un becari, però dic jo que... Indirectament, algú li estàs donant amb aquest becari, encara que siguin crèdits...
Però crec que també influeix molt la persona que demana, bueno, l'entitat o l'empresa que demana fer l'estudi.
Ostres, però és que jo sóc una empresa i dic... Estudieu-me quin és l'efecte de les llimones a les dones embarassades.
Però si tu ets Fanta que demana fer aquesta enquesta, no sé, no, clar, no sé si pots influir en el resultat, no?
Bueno, en principi hauria de ser uns resultats imparcials. Si jo demano que el meu estudi se centri en com afecta les llimones a les dones embarassades, que no m'entrevistin a un home que es passa el dia al bar. Que m'entrevistin a una dona que està embarassada i menja llimones. Sí. Bueno, una que mengi i una que no, per veure...
Clar, sí, no, per anar...
Bueno, jo ho deixo aquí, aquest gran estudi, com afecta les llimones a les dones embarassades, per si algú un dia s'avorreix a casa...
Sí.
I el vol començar, doncs mira, que sàpiguen que ara ja tenen dues coses des de la ràdio que els demanem a fer. Una, l'estudi aquest, i l'altra, començar a preparar el calendari d'Advent.
Sí.
Perquè queda res. Anava a dir una setmana, però queden sis dies i ens plantem a desembre.
El dia 1, bueno, de fet el dia 1 serà dijous que ve.
El dia 1, o sigui, dijous que ve ja començarem amb els xupites?
Bueno, els xupites no ho sé, jo soc comès de xocolatina, jo, eh?
Bueno, i si no ens fem uns Nesquiks.
Ah, veus, també.
Podem fer uns Nesquiks. Oh, sí, tens raó, serà molt. No ho havia comptat pas, doncs. No. Bueno, està molt bé, doncs, saber quin dia serà la setmana següent, tot i sense saber si hi arribarem.
Home, jo crec que sí, eh? Tenim bastantes possibilitats d'arribar.
Jo, veient com m'ha anat la setmana, que me n'han passat de coses durant la setmana. Que raro que a mi em passi alguna cosa, no? Com bé sabràs, aquest dimarts va ser el meu aniversari.
Sí.
I jo estava molt cansat, a la tarda estava molt cansat i vaig dir... Fes una migdiada innocent, no fos cas que a la nit pues, bueno, tindria la sort molt d'hora, jo sóc d'anar a dormir tard. I en aquestes en què a la tarda em va trucar la meva iaia per felicitar-me, oh, no sé què, moltes felicitats, moltes gràcies, iaia, no sé què. I li dic, i a l'avi? I em diu, no, l'avi no hi és, ha anat a un mecànic, no sé què, ja tornarà. Quan torni, li dic que et truqui. Vale, 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 no passa res. Torna el meu avi, em truca, i jo, mig adormit, li dic, truca'm després, que ara estic dormint. En aquestes que em truca per allà als vols de les 8, 9, li agafo el telèfon i em diu, t'he trucat a la tarda? I dic, no, m'ha trucat la iaia, tu no. Em diu, sí, jo també. I dic, que no, avi, que t'ho juro que no m'has trucat, que si no me'n recordaria. I el meu avi, Aurora, he trucat al nen o no? Sí, i jo, ho veus? Si t'ho diu la iaia i tot. I dic, ai, i què m'has dit? I dic, t'he dit felicitats, però en anglès. I dic, pues, podria ser, però ja no me'n recordo. O sigui, suposo que em va pillar amb la fase REM del somni i jo vaig agafar el telèfon, li vaig dir truca després i vaig penjar, però sense saber qui li deia, que li podria haver dit el mismíssim Obama, que jo hagués penjat. Bueno, doncs jo per començar el programa tinc una... no és una notícia, sinó és una curiositat. Bueno, curiositat, són les 8 frases més sonades de Rita Barberà durant la seva etapa política. Com no podia ser, la primera és el Caloret Faller. El 2015 no hi va haver ningú que no fes ressò del discurs d'obertura de les falles quan Rita Barberà va repetir en diverses ocasions el Caloret referint-se a les famoses festes de
Barberà. Espera, espera. Clar, ell ho té escrit en valencià, això, però això, tu això ho has de pronunciar-ho, eh?
El Caloret... Ui.
El Caloret.
Si quasi bé m'esguinzo la llengua fent-ho de les... Lo de les... Com es diu? Lo de les onomatopeies? No, lo de l'accent diacrític.
Sí.
Imagina't si m'hauria d'anar a parlar amb un altre idioma.
El Caloret.
El Caloret. Referint-se a les famoses festes de valencianes. Un altre va ser una bossa de Louis Vuitton, o Vuitton, com es digui, és un regal absolutament habitual. L'alcaldessa de València ha assegurat que una bossa d'una firma de luxe com Louis Vuitton... Vuitton, no sé per què, però em sembla que ho dic malament perquè em recordo les pizzas. Les pizzas Vuitton.
Vuitton.
No sé com es pronuncia això. Ja t'ho dic, és un regal habitual i que hi ha presents més cars després del que va instar a acabar ja amb la hipocresia perquè tots els polítics i funcionaris d'aquest país han rebut regals. Jo, sincerament, no sé quan pot arribar a valdre un bolso d'aquests, però, home, algo habitual no crec que sigui.
No.
Jo crec que és algo més aviat tirant a cara.
Aviam, normalment... ja hem tots a dir que els polítics reben regals, però per exemple quan si tu convides, jo què sé, convides aquí la presidenta del Parlament, doncs tu com a...
Quan
com
nosaltres
a...
vam convidar el Mas, ai, el Mas, el Puigdemont, i li vam regalar un pin de la veu de Navàs.
Exacte.
Sí,
doncs per exemple, doncs això seria un regal que reben els polítics, però clar, és un regal que no sé si ho sabies, que va amb un magatzem que tenen ells.
O sigui, tenen un magatzem de regals.
Exacte.
Doncs jo crec que podríem instaurar aquest magatzem i que la gent ens enviï coses. I...
Ah, també, veus? Bueno,
I ara que arriba l'hivern, ara que arriba l'hivern.
També estaria bé, eh? Sí,
jo si ho volen un pata negre no ho descarto, eh? Tenim no. Aquí, mentre va fent el programa, exacte, anar tenint algú que te'l vagi tallant. Home, això sí que estaria molt bé. Jo hi firmo,
exacte, algun detallet o inclús sobres, jo què sé, amb la calderilla que et sobra d'anar a comprar el pa.
Sí, també, això també, també ens va. Nosaltres demanem poc.
Sí, home,
bo,
ara...
Bo, però poc.
El que sé, 500 euros, 1.000, vull dir, no
posarem... Ho deus a sobre, el que deus a sobre.
Sí, sí, no,
nosaltres no volem allò, posar, no volem posar un límit, saps? 2.000, 3.000, no ens agrada.
Clar, que tu dius, què cony em fots això, doncs, oi, tu, doncs clar. Ho portes aquí tranquil·lament, vull dir, no...
No ens fa mal, és clar. Igual, 5.000, 6.000, 10.000, no sé, no volem posar un, no podem posar un límit. No, no ens agrada posar límits.
No.
Límit és fins on vosaltres vulgueu.
Exacte.
Una altra de les frases va ser, estic desitjant tornar per ficar-me al llit, no he dormit res. La senadora del PP va jurar el seu càrrec en la sessió constituent a l'hora que va ser enxampada mentre deia que estava desitjant tornar a València per dormir. Davant l'interès va comentar, ni que fos la presidenta del Senat. Jo aquí l'entenc, a la Rita, vulguis o no, si devia venir d'alguna reunió del PP, allò ha de ser avorrit, que t'ha d'entrar la son, de segur. Però segur, si em sembla que hi havien homes d'aquests del Senat que els han pillat jugant al Candy Crush.
Sí.
El Candy Crush, i dius, jo estic pagant amb aquest...
Aprofita per dormir, no?, que dius, home...
Com a mínim dorm, ho fica't unes ulleres amb uns ulls dibuixats...
Sí, no?
I ho dissimules bé, com a mínim que estàs dormint, saps? Que diguin, ah, mira... Com a mínim ho intenta, que es veurà que no.
Sí,
però... Com a mínim ho intenta, no? Bueno, una altra frase va ser, expresso la meva voluntat de no dimitir. Rita Barberà es va donar de baixa com a militant del PP a petició del seu partit el passat mes de setembre, però no va abandonar l'acte de senadora. ja que haver renunciat a ella podria entendre com una assumpció de culpabilitat.
Bueno, podria ser que ho fos per amagar la seva culpa, sí. O perquè realment va pensar, és un xollo, no cardo res, si cobro un pastarada, pues, per què marxar-ne, no?
Clar.
Ja que m'han tret d'un lloc, pues, com a mínim no m'entreguin de l'altre, no?
I una altra frase va ser, sense acritud i amb humor simpsonian, Zapatero, multiplica't per zero. Rita va dedicar aquesta frase a José Luis Rodríguez Zapatero el 2007, emulant a Bart Simpson.
Que seria un multiplícate por cero, eh?
I dividete por dos. Em sembla que el Bart, la frase la completa és així, multiplícate por cero i dividete por dos, saps? O sigui, et quedes amb res, però encara molt menys. Sí. O sigui, impressionant. Llavors també una altra frase va ser, he donat gràcies a Déu que els meus pares no visquin ara. L'exalcaldessa va assegurar que no havia contribuït a cap blanqueig de diners ni havia tingut mai coneixement de caixes B, alhora que ha indicat que cada vegada n'hi ha més mentides imponents, més apallissaments públics i més dolors a les famílies. A veure, jo entenc que no vulguis que els teus pares vegin que ets corrupte, però tampoc cal que diguis aquestes frases, no? Crec jo, o sigui, podries haver dit... bueno, no, però és que la frase pot estar ben trobada, l'únic és que... No m'acaba de convèncer. La podria haver retocat, qui sap.
Sí, sí.
Una altra era, quina hòstia, quina hòstia. Aquesta em va saber greu no poder veure el directe. Diu, una càmera va captar a Rita dient-li al delegat del govern, Serafín Castellano, què hòstia, després de conèixer el debacle electoral del PP valencià en les autonòmiques del 2015.
Això està a internet, eh?
Està a internet?
Sí, que s'abraça amb un tio...
Però diu la frase, es veu, es pot llegir els llavis.
Bueno, ella se sent, com ho diu, molt fluix, però surt subtitulat, si vols, després ho busquem.
Després ho busquem, però, que... bueno, sí, podria molt ben ser que ho digués. I l'última, i una que típica de... Bueno, típica, que es podria dir que els del PP segur que ho troben ridícul, és finançar un partit amb 1.000 euros és ridícul. Home, jo suposo que finançar un partit i qualsevol, o sigui, vulguis o no, 1.000 euros per tu i per mi podria ser molt, però jo què sé, per aquesta gent no crec que arribi a ser... bueno, arribi a ser tant. Que ells deuen tenir una caché molt més alta que el que nosaltres tenim.
Sí.
Llavors, potser sí, per mi els hi sembla poc, jo què sé. Pues bueno, no, a mi em sembla bastant, un 1.000. Jo... 1.000 euros... Jo ara mateix, si tingués 1.000 euros, possiblement no estaria aquí. No, segurament sí que estaria aquí, perquè m'ho passo molt bé. Però no estaria vestit així.
Home, aviam, però esclar, amb 1.000 euros...
Home, jo amb 1.000 euros tranquil·lament et passo 3... Bueno, depenent del que mengés, clar, és que això depèn del que mengi. Però sí. Depenent del que mengés, un parell de mesos potser te'ls aguanto, eh?
Sí.
Ara Andreu estava aquí traficant, buscant el...
Diria que és això, però és que tampoc...
Tampoc ho podrem sentir, saps, potser... Mentira, em sembla. Hem tingut problemes tècnics, senyores i senyors, però bueno, sí, el subtítol l'estem llegint. Ja, que hòstia, ja, conyo, que hòstia. O sigui,
sí,
ho
no,
diu,
sí,
ho va dir.
No, si després ho poguéssim sentir seria...
Seria
sí.
Collonut.
Seria collonut, sí.
Bueno, i tu què ens portes aquí, bon amic meu?
Aviam, per aquí no comencem, doncs...
La que trobis més descabellada, més...
Més descabellada, doncs vinga. Aquella, jo tinc la típica mania que a partir d'ara no faré, que és quan la meva mare fa, per exemple, jo que sé, fideus, allò amb costella que hi posen una miqueta d'all a apretar-lo. Doncs, però tira, no ho faré, perquè es veu que els alls està científicament demostrat que menjar alls et fa ser més atractiu. Ho diu la ciència i nosaltres no som ningú per portar-los i la contrària. Per una altra part, si no ets molt agraciat físicament, tampoc és qüestió de posar-te berro, no? Cada dia menjant all, no? Però recorda, amb mesura. A veure si la lies i després, doncs, no... O sigui, pots tenir problemes de comunicació.
De comunicació? Ah, bueno, això segur, perquè
clar,
és perquè allò...
Si,
clar, si...
Clar, si tens... Ja, o sigui, si menges molts alls...
Si menges molts alls, estàs preparat per un apocalipsi de vampirs, eh? O sigui, ja et dic jo que els deixaràs tots rockets a un moment, no? Hi haurà un vampir que s'aguanti.
Bé... L'all és una espècie, és una planta que actualment s'ubica a les... o sigui, no he trobat, diguem-ne, la traducció...
La traducció, què vols dir?
Literal al català, però seria les Ilícies. Està en llatí, eh?
Ho anirem a buscar. De moment, tu vés parlant, tranquil. Jo t'escolto.
Vale.
Em surt milícies, tio. Però veuré que... No, bueno.
Espera.
Ho he escrit bé o no?
Bueno,
segur, és... Coneixent la meva gramàtica, ja dic jo... Que no ha sigut culpa dels professors que he tingut, eh? Però...
No, és que aquí hi ha una A que teòricament no s'ha de pronunciar.
Ah, Ilícies. Ah, vale. Segur que et trobaré.
Sí, bueno, igual que la ceba, que el seu nom tècnic és que l'he buscat Allium cepa.
Cepa?
O el porro. Allium ampeloprasum, var porrum. Bé, és una espècie d'importància... d'una importància econòmica àmpliament cultivada i desconeguda en l'estat silvestre, o sigui, que és molt utilitzat per nosaltres, però també desconegut.
Jo sempre penso que el desconegut és atractiu, perquè... Oita, la traducció literal és lilàcia, o sigui, tampoc... No s'han esmenat gaire en les traduccions, no. Perquè és una... Bueno, siguem sincers, tampoc... Quanta gent creus que pot nombrar aquesta planta al final del dia?
Jo crec que...
Si no ens comptem a tu i a mi avui, que unes 3-4 persones al món...
I mirant-ho
amb ulls amables, no? Perquè aquí vol saber
d'on prové l'all. Però bé, un estudi de la Universitat de Carolina de Praga...
Ui, el que dèiem dels estudis. És que estem ple d'estudis raros al món.
I la Universitat de Stirling, que està al Regne Unit, ha descobert que l'olor corporal dels homes que mengen all resulta més atractiva que les de les dones, segons un informe molt interessant. 42 homes van formar part de l'experiment. Van ser dividits en 3 grups. Uns que van menjar alls crus, uns altres all, i els últims no van menjar all. Després, 82 dones van tenir de qualificar el seu olor.
Per què 42 i 82? Per què no 40? Per què no 5? Per què un número tan raro? Per què 42? No, jo ara...
42, no, la veritat és que no m'havia parat de pensar, passa que...
Dius 42, vale, i 82, però per què? No hi ha lògica.
Perquè suposo que hi ha més dones, llavors al haver-hi més dones...
Però és que ni tan sol el número de dones, dius, bueno, dos dones per cada home, però és que tampoc, perquè són 41, la meitat de 82 és 41, hi ha 42 homes, no... Els números no estan bé. Aquest estudi no és fiable.
No, és igual. No, però està basat científicament. Està trobat a l'ABC, això, eh? És verídic.
L'ABC és una lliga de bàsquet.
L'ABC, sí.
No, això és l'ACB.
Que aquestes dues dones, bueno, aquestes 82 dones havien de comprovar l'olor, la simpatia, el sex appeal que desprenia aquesta olor i la seva masculinitat.
Quan diuen la simpatia, l'all dubto jo que pugui fer alguna cosa simpatia d'una persona. O ho ets, home, o no ho ets. No menjant all et faràs més o menys simpàtic, no sé.
Home, jo crec que no, home, no, ja no ho sé.
Però, clar, és que a veure, no, és que aquest estudi té... Només he fet que trobar-hi falles, jo, en aquest... Bé, no volia dir les falles per mi. M'ha sortit.
El resultat de l'estudi va ser sorprenent, i és que aquells que havien menjat all cru resultaven molt més atractius que aquells que no n'havien menjat. L'experiment es va realitzar en una segona vegada, perquè... Tot experiment científic ha de ser comprovat diverses vegades, i amb els mateixos grups, això sí, i es va percebir que aquells que havien menjat all seguien sent els més atractius. Òbviament que es van canviar els rols, és a dir, sí, si tu has menjat all i diuen no, és que és atractiu, tornem-lo a provar, però que no sigui una altra vegada el David, perquè si no pot ser sospitós, no?
És que jo tinc un sex appeals aquí, des de la ràdio no ho podeu veure, però tinc un sex appeals que, bueno, tombo.
Per tant, bé, s'ha de dir que els primers dies, res, això és una xorrada, però es veu que es va incrementar un 2% la venda d'all al Regne Unit.
Bueno, sempre hi ha alguna excusa per augmentar les ventes. Hi havia un producte que era algo com que et ficaves a la boca, no sé en quina pel·lícula o en quina sèrie va sortir, però la gent ha començat a fer-ne un challenge, que ara està molt de moda fer challenges absurds també. No sé si has vist el challenge de l'Andy, Andy's Coming, el Mannequin Challenge, i el que em va fer més riure de tots va ser el Trump Challenge, que representa que la idea era tu estàs tan tranquil a una cafeteria o a la universitat i algú crida Trump is coming! I es fa una allau de gent començant a fugir, però és, o sigui, els vídeos t'ho dic jo que són impressionants, o sigui, és que no, ja, la gent ja no sap què fer per inventar-se coses rares. I ara ja internet és... Abans internet hi havia coses divertides, coses que feien por, però ara hi ha coses que són super rares, però molt, molt macabres algunes. Però bueno, ara que s'acosta Nadal, sí, i la gent potser surt de viatge, què menys que tenir una guia per saber quines són les propines que has de donar a diferents llocs d'arreu del món. Per exemple, si viatgéssim a Mèxic, no és una obligació, amb la llei a mà no et poden penjar de la creu, però és de molt mal gust anar-se'n sense deixar una propineta. Es valora i amb el que vindria a ser el bon servei que t'han ofert, saps? Diuen que se sol deixar entre 10 i 15, el 10 i el 15%. Si vulguis o no, és algo que no està malament.
No.
Si viatges a Estats Units, aquí i al Canadà no hi ha dubte, més que un bon costum, és una norma. La propina representa una bona part del sou final dels cambrers. Diversos restaurants inclouen en el compte el detall de la propina o suggereixen quan deixar. Habitualment es mou entre el 15% fins al 20% del valor del compte. Avís important per als principiants, aquests que no sou amateurs en fer viatges. No serà la primera ni l'última vegada que un cambrer persegueix un client pel carrer després de no deixar propina. I van a córrer més, i t'ho juro jo que correran més que tu perquè el seu sou depèn d'aquella propina. Llavors, a Espanya i en països com Holanda, Itàlia o Portugal no és obligatori i no hi ha una fórmula màgica per quedar bé. La clau és l'arrodoniment a favor del cambrer. Quan et tornen el canvi, n'hi ha prou amb deixar unes monedetes sobre la taula. No cal que agafis i deixis allà tots els teus cèntims que et sobren, allò que aquells que et fan nosa, perquè és molt lleig. Però tampoc cal donar la propina a la mà i no cal patir. Tu pensa que no fa falta que la deixis a la propina, li donis amb el cambrer i digui, mira, et dono aquesta propina, tu ho pots deixar tranquil·lament a la taula, que en teoria no t'haurien de prendre la propina.
Vale.
Tu la deixes i, oita, que el cambrer faci el que vulgui amb ella. A Brasil, el compte ja inclou un pagament del 10% en concepte de servicio. Però els cambrers brasilers estan on fire i s'han apujat un 10% extra on hi ha més turistes. O sigui, tu em dones el 10%, però jo a sobre et fico el 20% de la propina. O sigui, ojo, estem parlant d'un 20%, quasi bé el que estem pagant d'IVA als espanyols.
Exacte.
Argentina, Xile i Uruguai. S'espera l'habitual 10%, si no ho deixes no et perseguiran com als Estats Units, però l'etiqueta de garrepa no te la traurà ningú.
Va.
Bueno, a mi el que vols que t'hi digui?
Som catalans.
Som catalans.
Som catalans.
L'etiqueta de garrepa ja la tenim, sí. encara que no tots, però ja la tenim. Paraguai és un dels pocs països d'Amèrica del Sud on la propina té una connotació negativa. Si el cambrer creu que ho estàs subornant, tens un problema i gros. O sigui, representa que donar-li una propina a un cambrer és dir-li, t'estic pagant, saps, així, rip, com els sobres amb, com els sobres del PP.
Sí, sí.
Pues lo mateix, amb els cambrers de Paraguai. A Cuba, en aquesta illa ha passat d'estar prohibit a ser gairebé una norma. Un 10% és el correcte. O sigui, com, o sigui, això és com... No sé com dir-ho ben bé, però, ostres, d'algú que estava prohibit, o sigui, ha passat d'estar prohibit a ser una obligació, saps? O sigui, ho trobo molt... Bueno, Costa Rica. Les propines a Costa Rica són força econòmiques, en part a causa que es paga millor el personal del servei a Costa Rica en comparació als altres països de l'Amèrica Central. La propina està inclosa en el compte, però pots deixar una propina addicional si ho desitges. Ara anem a la zona bona, a la zona que tractem en aquest programa, un país en què estem molt connectats, molt integrats, molt familiaritzats.
Que a més són molt raros, amb això de les propines, pel que estic veient també, eh?
Sí, sí. Japó, ens anem a Japó. Que no se't passi pel cap deixar res, ni un cèntim. El cambrer pot sentir-se ofès. No es farà l'anakiri a ganivetades, però li amargaràs el dia sencer. Els cambrers japonesos ofereixen un servei impecable sense esperar res extra a canvi. Si deixes propina, són capaços de tornar-te els diners, fes 1.000 reverències al pagar el compte. Tampoc podràs guanyar en un duel de reverències amb un japonès, o sigui,
sí, sí.
L'única forma de donar-li propina és fer reverències fins que tu acabis herniat, perquè ells, ja t'ho dic jo, que... i sortir de, del restaurant amb un somriure d'orella a orella.
Clar que sí, home.
El país veí, Xina. Xina passa el mateix que Japó, però aquí poden ser una mica més directes amb la seva reacció negativa. Com és una cosa inusual i gairebé ofensiu, millor que ho deixis per una altra ocasió. Es comença a instaurar, hi ha zones de Xina que es comença a instaurar pues, la moda aquesta de donar propineta, però només en zones més occidentals com Hong Kong, Macau, on la majoria dels clients són estrangers d'art poder adquisitiu.
Sí.
Aquí també estic d'acord, o sigui, si els tios tenen diners,
pues apa,
que paguin, que els deixin i... Apa, ui, aquesta que ve és molt, molt, molt important. Aneu molt alerta al Regne Unit. Després del Brexit pot canviar fins a la tipologia de les propines, però l'habitual és que al compte final aparegui el concepte de servei inclòs. Una advertència, i important, apunteu-vos-ho. Si pagues amb targeta de crèdit, especifica bé la teva propina, perquè si no dius res, el camarer li pot donar per cobrar-se la seva imaginació i cobrar-te la vida sencera. Fins i tot podria ser per pagar-se la universitat dels seus fills i els fills dels seus fills. O sigui, molt
els
alerta, nits.
Ah, el sé què.
O sigui, al Regne Unit, si tu li dius, té, pago amb targeta, però no li especifiques el 10% o el 15% o el que sigui, ell anirà traient d'allà fins que la targeta tregui fum, tu.
Bé, bé,
i vinga, bé. I vinga. Això, aquesta serà
no,
l'alerta.
En el meu cas, poc podria treure, no? Però vull dir...
Sí, bueno, però si és una targeta de crèdit, ell et van deixar amb números vermells, eh? A diferència
perquè,
de
per
dèbit.
Començar perquè no en tinc en de crèdit, però, i segona perquè no tinc ni un puto duro, vull dir que bé, si pot treure alguna cosa li dono un premi.
Ara que dius això d'un premi treure alguna cosa, hi ha uns hackers que el que han fet ha sigut piratejar les màquines de treure diners, i les màquines aquestes van, o sigui, ho són pres com si fos un joc, el jackpot, saps? O sigui, les màquines tragaperres, allò va traient diners, encara que tu hi fiquis import, vull treure 100 euros. Allò començarà a treure bitllets, fins que es cansi. Em sembla que va ser a Taiwan que han aconseguit robar 2,8 milions.
Ah.
Sí, sí, i l'FBI està, bueno, aterroritzat perquè diuen, el següent país que vindrà això serà aquí.
Ja ho veuen, ja s'ho veuen a venir.
Amb la mala que si no es queden allà ja veuràs.
Ostres, allà es mou molts diners.
Cuidado, eh?
Em sembla que vaig llegir que lo normal per casinos aquests d'alta gamma és treure entre 3 i 5 milions al mes. Al mes, eh? Dius, ostres. I llavors això nets. 3 o 5 milions nets. Bueno, impressionant.
I teòricament treuen benefici, eh?
Sí, sí, no. Aquests són els 3 i 5 milions són els que treuen de benefici després d'haver pagat els treballadors. Els 5 milions que treuen són nets, eh? És impressionant. I per últim, però no per, menys, però no per això menys important, Austràlia i Nova Zelanda. Els sous en la restauració en els dos països són molt superiors a la mitjana mundial. No hi ha cap obligació en deixar res, però està estipulat que un 10% a Austràlia i entre un 5 i un 10 a Nova Zelanda. Bueno, no ho trobo pas malament. Jo això...
Sí.
5, 10... Jo és el que deixaria.
Sí.
Ara m'acabo de fixar que hi havia Àfrica per aquí al mig. Àfrica, l'última, però no per això menys important. L'habitual és deixar un 10% del total, encara que en alguns països ja s'inclouen al compte final. Com per exemple al Sudan, en concret, es porta l'arrodoniment, com aquí a Espanya, saps? Allò de arrodonir. Quant val això? Això val 1,75. Queda't el canvi. A mi a vegades dic queda't el canvi perquè ja he plegat el moneder i em fa mandra treure'l i dic, saps què? Queda tu.
Ja està,
tu, perquè ja... em fa una ràbia això, perquè llavors... Clar, jo soc de poca memòria. Perquè avui m'he deixat el catxarro, ni tenim les músiques, el disc dur, ni tenim les músiques, i les intros, i bueno, m'ho he deixat.
Sí.
Què hi farem? Soc un... I ja veus tu, el meu avi també, pobret. Jo tinc una memòria molt dolenta, a mi em fa por arribar a l'edat gran, perquè segur que jo... Pèrdues de memòria, no, el següent. Bueno, arribats a aquest punt, crec que podríem fer una...
Una musiqueta, no?
Una musiqueta. No sé si alguns ja la coneixereu, però és una noia de 12 anyets que va guanyar el... No sé si era l'American o el British Got Talent. I era una noia en què cantava amb un ukelele. I ja us dic jo que les músiques que ha fet per fer les actuacions en el concurs són impressionants, amb raó ha guanyat el primer premi.
Exacte,
doncs aquí us la posem, espereu que disfruteu d'aquesta música i tornarem després amb més notícies i algunes de molt impactants.
I tant, fins ara.
You see the girl in the hallway, and then you whisper to your friend, who is she anyway? You forgot what she looks like in like a day, but your words don't hurt me. I will be okay, 'cause you
Doncs aquesta ha sigut la cançó de Grace Vanderbilt, la que li va donar la victòria en el concurs aquest de God's Talent. He de reconèixer que la gent que hi havia era molt bona, perquè hi havia un que feia una performance que era tap face, o sigui, no deia res, l'home no deia res, i era tot a base de gestos. Us ho recomano, molt recomanable veure aquest home. Hi havia actuacions que feien molt, molt, molt riure. Bueno, doncs, arribats a la segona part del programa, arrencarem amb més energia que mai.
Exacte.
Tot i que aquesta cançó es podria fer servir perfectament per anar a dormir, excepte el tros final,
sí,
que li dona com gas,
com
però...
aquest ritintint,
sí. Però és una cançó que a mi m'agrada molt.
Sí. Doncs mira, també hi ha una notícia, diguem-ne, de... no de rigorosa actualitat, però gairebé. I és que s'ha conegut ja, relacionada amb els Estats Units, més concretament amb Donald Trump, amb les seves polítiques, i és que, a més, ja ha sortit una empresa mexicana que s'ha ofert per construir el mur entre Mèxic i Estats Units. I no diries mai com es diu l'empresa que s'ha ofert a...
Andele Cuate?
No. Acabes de fer... Bueno, abans has fet com l'onomatopeia del...
Ho he fet un... Uau.
Ara també el acabes de fer.
El uau?
Sí.
Es diu uau?
No.
Anava a dir, l'empresa es diu uau?
No.
Ui. Ai.
No, o sigui és l'onomatopeia de l'animal.
Bup, animal, gat, miau. No,
no, ja, si és guau, quin animal fa guau, guau?
El gos, el perro.
Però una raça així de...
Bueno, que anava a dir, raça que faguin guau totes, però...
Na-na-na-na-na.
Chihuahua.
Na-na-na-na-na.
Chihuahua.
El grupo de cementos Chihuahua s'ha ofert per construir el mur que Donald Trump vol construir entre els Estats Units i Mèxic per evitar l'entrada d'immigrants.
M'heu de perdonar, però jo soc molt dolent endevinant coses, eh?
El mur a la frontera entre Estats Units i Mèxic va ser un dels punts forts de la campanya electoral de Trump. Potser una de les raons per les quals va aconseguir guanyar les eleccions. Són més de 3.000 quilòmetres els que pretenen emmurallar en aquesta construcció. Increïble, però cert. Una empresa de ciments de Mèxic, el Grupo de Cementos de Chihuahua...
Chihuahua. Pum, 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 pum. Perdó, és que ara vas enganxar la cançó. És culpa teva, això. Saps que és culpa teva? A mi les cançons se m'enganxen molt fàcilment.
Ha ofert, doncs, proporcionar el ciment i varis materials per la construcció d'aquest mur. El director general de la companyia ha declarat que no s'han de deixar de banda els interessos de les dues parts de la frontera. Ha afegit que el president té grans idees en quant a la construcció d'infraestructures que faran. Segons les seves paraules, diners a les empreses que es dedicaran a la que es dediquen a la construcció. Ciments mexicans, aquests ciments mexicans, té un 23% de la participació de l'empresa aquesta. I s'està esbarallant amb la possibilitat de vendre aquest lloc perquè no estan d'acord amb la política doncs, que està seguint des de los grupo, el Grupo de Cementos
Chihuahua.
Pum, clar, pum, perquè pum, clar, pum, si tu ets una empresa de ciments mexicana, que jo també ho entenc, no? O sigui, com a ciments mexicans, que Cementos Mexicanos, no? Que formes part, que tens el 23% de les accions del
Chihuahua... És com si ara aquí a Navàs volguéssim fer un muro per separar-nos de Balsareny,
sí,
i els hi fessin pagar els de Balsareny.
I que hi hagués una empresa de ciments de Balsareny que digués, no, ja el faig jo el mur,
sí,
però que l'empresa es dividís en dos, volguem dir, però que tu ets tonto, què? No? Mm. Que ho sembla,
que no ens volem separar, de Balsareny. Sí, sí.
Però què passa? Però hi ha un petit problema. I és que s'està especulant que un terç de la frontera sigui un mur metàl·lic. Per tant, que ja és el que està construint l'etapa de Bill Clinton. Clar, ara es pretén cobrir tot el territori passant de totes les zones muntanyoses i els deserts que hi ha
a la frontera d'entre Estats Units i Mèxic, sí.
Que això és ser una miqueta pagafantes, no? Perquè clar, o sigui, a més,
ara m'he imaginat a mi sortint de nit. Allò que comences a... per sort, degut a que tinc una cartera amb quatre telaranyes i un parell de mosques mortes, no m'ha arribat a passar mai, però ara t'imagines el típic home aquest que va de festa, coneix una xico-xica, el que sigui, el que li vagi, i comença allà a pagar copes, i llavors, si t'he vist no m'acorda.
Sí, perquè clar, és una miqueta estúpid, no? Perquè, clar, o sigui, ara, a més, bona part del mur serà amb alumini, per tant, bé, o sigui, serà bastant com...
Serà, però, bueno, serà, hi haurà com una doble tonalitat. No, si encara ho intentaran fer maco i tot. Sí. Encara ho intentaran fer maco i tot.
Doncs millor no, de veritat que sigui una cosa atractiva, no?
Sí, i parlant de murs, ara això no és que tingui la notícia aquí, però va haver-hi un artista de Nova York que va engegar una proposta allà al metro de Nova York en què consistia en que cadascú dels habitants de Nova York escrivís amb un pòstic què en pensava de Trump, i ho han anat enganxant a totes les parets del metro de Nova York. I és impressionant perquè han ocupat tota la paret en qüestió de dies, o sigui, no han necessitat ni setmanes per omplir, en dies han aconseguit omplir tot el metro de pòstics on expressen la seva ràbia, barra frustració, barra ira cap a Trump.
Que jo tampoc entenc una cosa, vull dir, podries que els mitjans estan manipulats, no? Però veus moltes protestes, no? Envers el senyor Trump, i igual que aquí a Espanya amb el senyor Rajoy, però jo pregunto, i faig un raonament, algú els deu haver votat, no? Perquè hi siguin.
Clar, aquesta és la cosa. Bueno, tot i que als Estats Units, vulguis o no, com que el sistema és per estats,
sí,
pots entendre que hi hagi un estat que estigui enfadat i un altre que no. Però aquí a Espanya només surten els que estan en contra, eh? Només fan coses els que estan en contra. Sí. Els que estan a favor, perquè facin una manifestació els que estan a favor. Viva Rajoy, que t'acafones.
Però poder no queda gaire bé dir que ets el PP, no?
Oh, pues no haver-lo votat, tu, si no és el que tu penses. Si et fa por dir-ho, si et fa vergonya, o sigui, dir-ho...
Estèticament, clar, si ara et vinc aquí, soc del PP...
Endavant, t'has despatxat. Que no tenim cap contracte, però... No, és broma. Jo sincerament soc un tio que, dit d'una forma grollera, me la pela bastant.
Sí.
A mi me la pela bastant de quin partit polític sigui, saps? O sigui, a mi si em caus bé com a persona...
Ja està, doncs, vale, doncs veig que puc ser del PP tranquil·lament.
Sí,
doncs,
sí, vale, tranquil·lament. Digue-ho que ser del PP, m'ho dius, que ja tindré la destral. Vull dir que no farà... Que no em farà res, vull dir. Perdó, és que a vegades em confonen les paraules, sí, d'estral i no em fa res.
Lapsus,
sí,
són,
sí,
petits lapsus.
Són petits lapsus. Doncs ara, una cosa que ens toca d'aquí a prop. Netflix compra els drets de Merlí per l'Amèrica Llatina i els Estats Units. La companyia Netflix adquireix els drets de la primera temporada de Merlí, la sèrie Revelació, de TV3, produïda per Verdana TV, per a la seva difusió a Amèrica Llatina i per al mercat de parla hispana dels Estats Units. Amb la idea i guió de Héctor Lozano i direcció de Eduard Cortés, aquesta ficció de la qual s'està emetent la segona temporada està protagonitzada per Francesc Orella i gira al voltant d'un professor de filosofia i la relació amb els seus alumnes de batxillerat. L'èxit del professor de filosofia Merlí Bergeron. És que me l'he mirat la sèrie, però els cognoms, jo és que soc molt dolent pels noms. I els seus peripatètics, aquests sí que se'm va quedar, no s'atura. La primera temporada va reunir 560.000 espectadors amb una quota de pantalla del 18,3%. Els primers 13 capítols de la sèrie es van poder veure a la resta de l'estat espanyol amb emissió que va fer per A3Media a través de La Sexta. Ara n'han adquirit els drets de la versió espanyola Netflix per a la seva difusió a l'Amèrica Llatina i al mercat de parla hispana dels Estats Units, que suposo que el mercat de parla hispana dels Estats Units serà a Florida, perquè hi ha molt, bueno, la zona més sud, suposo, perquè sí. La zona més nord.
Dubto. Però tu t'hi has fixat la dèria que tenen els panxitos de traduir-ho tot?
Però ho tradueixen malament.
Amb el seu dialecte panxito.
A mi si ho traduïssin bé, no, em seria igual. Perquè, per exemple, Homer, els Simpsons, Homer, en anglès és Homer, en castellà és Homer, en alemany és Homer, en Amèrica Llatí és Homero. Homero, però què m'estàs explicant? O sigui, a mi m'és igual si tradueixen, però joder, com a mínim els noms. A mi de petit em van ensenyar que els noms es traduïen.
Sí, no, teòricament no és...
Homero. Homero que me comet el plomero. No, és que a veure, sisplau, és que no, aquí perd tota la gràcia, això. O jo què sé, en bola de drac. Estats Units, Kamehameha. Català, Kamehameha. En alemany, Kamehameha. Japonès, xinès. Andorrà, Kamehameha. Amèrica Llatina, onda vital. No, home, no. No fotem. Però, o sigui, hi ha coses i coses. Però, o sigui com però, poden arribar... O sigui,
però la dèria d'aquesta gent a traduir-ho tot. O sigui, busques qualsevol tutorial a YouTube o qualsevol cosa...
Home, i aquests tutorials ja es fan ells, ja són...
Sí, però busques qualsevol
cosa... Hola, amics de YouTube, estamos aquí en un nuevo video tutorial,
claro,
en que aprendemos cómo colgar la ropa en un tendedor. Hi ha tutorials de tot.
Però todo es sudamericano, sí, P.Y.
Sí, bueno, però a mi em frustra... O sigui, a mi m'està perfecte que tradueixin... Endavant, traduïu, però, a veure, no m'ho traduïu d'aquesta forma. Jo què sé, Homero, Onda Vidal, dius, ostres, si hi han ficat un nom, com a mínim respecteu-lo, no us fa mal, no us costa, us hi esteu estalviant lletra. No serà tan difícil dir-ho. Que el 90% de la població ho sàpiga dir...
Sí.
És que difícil no és, sisplau. Bueno, continuem amb aquesta notícia perquè... També a França podran gaudir de les ensenyances filosòfiques i de la vida de Merlí. Canal Plus França n'ha adquirit els drets de la versió en francès que s'emetrà a Cine Plus Famille. A més, s'està negociant per l'adaptació de la sèrie a Itàlia, Alemanya i als Estats Units. Merlí ha tingut una bona acollida a tots els mercats on s'ha presentat i actualment està en consideració per a diverses televisions del món. Jo estic esperant veure això traduït al japonès. Sí. No puc esperar a veure-ho. És que ja en tinc ganes. Si fa falta, aprendré japonès per traduir-ho.
Ara.
És que m'és igual, jo vull veure aquesta sèrie en japonès. Vull sentir les veus d'aquests actors en japonès. Perquè a tu a vegades no et passa allò que estàs veient una sèrie o una pel·lícula d'Estats Units que t'han traduït a l'espanyol o a català. La versió original és que és super diferent. Però jo tindria ganes de veure la versió japonesa d'això. Perquè tu estàs acostumat a com... Clar, els Estats Units estan acostumats a com parlen els seus actors i tal. Però jo que sé, aquí a Espanya, molts actors que estan doblats fa la mateixa persona. I a vegades, auditivament, potser te n'adones. Oi, aquest és el que fa la veu de no sé què, i a més, és el de la veu de no sé quantos. Però bueno... Llavors, què més? TV3 està emetent els últims capítols de la segona temporada. El filòsof Friedrich Engels, cofundador juntament amb Karl Marx de la teoria del comunisme modern, donava nom al capítol d'ahir, que va ser el programa més vist del dia a una audiència de 578.000 espectadors i una quota del 22,3%, rècord de la temporada.
Bé.
Jo crec... Ui, perdó, un rotet de princesa. Jo crec que la sèrie de Merlí ha agafat fort i sí, toca temes que interessen tant a jovent com a grans. I crec que és una sèrie que està molt... No, no puc dir que... O sigui, he vist 5 capítols, no... Puc dir que els 5 capítols que he vist m'han agradat i he trobat que estan... que reflecteixen bé el que és la societat del moment. I m'agrada, m'agrada. Sincerament, sí, no descarto l'opció d'algun dia seguir la sèrie. És que tinc moltes sèries començades i em cardo un cacau amb noms. Si em cardo li amb els noms, ja dic jo que...
Yeah.
A la que comenci barrejant noms de filòsof, a la que comenci barrejant noms de filòsof, ja estaré al pou jo.
Bueno, no, aviam, ja no et pensis que va sobre la vida d'un filòsof. Bueno, suposo que si n'has vist ja saps...
N'he vist 5 capítols, sí.
Fan el filòsof està relacionat amb l'argument del capítol.
Sí. Sí. Està... Bueno, m'agrada, no, la sèrie està molt bé, la sèrie. Tot i que s'ha de tenir uns bons guionistes, han de tenir, jo crec. Sí. Perquè,
home, perquè, i la feinada perquè
pugui
atraure
actors, tant a jovent com a adults, s'ha de treballar molt bé, la cosa. Perquè el guió ha de ser un guió que... no rasqui la vulgaritat però que tampoc estigui al tope de temes cool, saps? O sigui, bueno, sí, està molt ben tractada tot això. Trobo molt bona part, molt bona feina també el que deies tu dels actors, perquè s'hi han de ficar bé en aquest paper, perquè vulguis
o no. A veure, si toca fer de professor, tots aquests rotllos d'explicar del filòsof, de la vida, no sé què... Hòstia, ha de ser com bastant complicat, eh?
És com a Big Bang Theory. De tots els actors que hi ha, em sembla que ja ho vaig dir fa un parell de setmanes, només n'hi ha una que tingui un doctorat.
Sí.
És l'Amy Farrah Fowler. Tots els altres
allà.
Poden semblar tot l'intel·ligents que vulguis, però és perquè s'han après el guió.
Sí.
Que a més han de tenir guionistes allà que diguin coses certes, perquè a veure, jo m'ho crec, tot el que diuen.
Sí.
I espero que sigui cert, perquè si algun dia...
Sí, no.
Algun dia m'enganyaran i jo diré allà pel món, mira, sí, això és així. No, tio, és totalment el contrari. Sí. Sisplau, tinguem.
Siguem serios.
Fem coses empíriques, sí, sisplau, que es puguin demostrar. Bueno, i què tens tu ara aquí per
bé,
aquí?
Relacionat...
El bowl de los recuerdos.
Relacionat també amb el tema de la televisió, del cinema, doncs farem petites confessions sexuals de les estrelles de Hollywood.
Com em molen aquests temes tan... Rrr, picants. Tu diràs.
Bé, totes les estrelles de Hollywood, diguem-ne que s'ho munten de la millor manera, sexualment parlant, la gran quantitat, diguem-ne, de moviments que han hagut durant tots els estius, que només es parla d'això,
de
qui s'enroll...
Qui s'enroll aquí, la premsa rosa els agrada a la gent. La gent busca el folló, no? El salseo, que diuen, no? per les xarxes.
Sí. Bé, començarem per Robert Downey Jr., que és protagonista de pel·lícules com Iron Man i Chaplin. Va reconèixer fa temps que va ser addicte al sexe i que tenia certa obsessió amb el seu membre viril. No tinc per què amagar-lo, jo era un masturbador compulsiu.
Masturbador, o sigui, que no ho feia amb dones.
No,
era
addicte
a Zambomba, a tocar la gaita.
Va ser el millor que podia haver fet. Recordo aquells dies amb molta nostàlgia. Va explicar ell, va confessar, no, que era un dels nens dolents de Hollywood. Joe Jonas va revelar que va perdre la seva virginitat amb una noia anomenada Ashley.
Sí.
Bé, i que es va diguem-ne, muntar un gran escàndol. Els fans es connectaran els punts, es van connectar els punts i es van donar compte que es tractava de la exnòvia Ashley Green, que va sortir, en la qual va sortir el 2011. Un dia després dels comentaris de la cantant, la vella actriu de Twinkling, bueno, és que jo l'anglès soc bastant dolent i a més són noms...
Okay, va, ets com jo amb els noms dels filòsofs, sí, tio. És això, algo que no hem estat entrenats per dir aquestes paraules.
Bé, i ell li va respondre, diguem-ne, o sigui, ell ho va dir-ho com molt alt, no? I ell va respondre com volguem dir, la classe... O sigui, la classe de les persones està... O sigui, cadascú té la seva...
Sí, 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 això sí, això sí.
Bé, doncs...
Què més, què més? Aquestes històries
molen. Cher va ser brutalment sincera sobre com va ser com va ser les seves relacions sexuals amb el jove Tom Cruise a principis dels anys 80. En una entrevista, Andy Cohen va afirmar que l'actor ha sigut un dels seus millors amants.
Home, molt bé, molt bé, molt bé.
Està bé, doncs...
Està bé saber aquestes coses.
Sí.
No, dubto que les faci servir mai, però... Sí,
però bé, no.
Però bueno, és allò que... Que si algun dia estàs a un bar i no saps quina conversa començar, dius...
Doncs exacte.
Ostres, sabies que el Tom Cruise és un molt bon amant? Primer se't quedarà mirant amb cara estranya.
Sí, perquè segons en qui li diguis ja no sabrà qui és el Tom Cruise, però bueno...
Tom Cruise era el del... Com es diu allò? El que tenia el company aquell que es deia Divendres, no?
O sí. No?
Bueno,
no, aquell era Robinson Crusoe.
Ah, això... Ui. Caga,
bé.
El Tom Cruise no era l'actor que interpretava Robinson Crusoe? Ara, és que ara no sé si ho era ell.
Hosti, no ho sé.
Ho era el Tom Hanks va fer el Nàufrag. Però, ostres, ara no sé si el Tom Cruise va ser el que va fer de Robinson Crusoe. Ostres, ara tinc el dubte. Bueno, segueix parlant.
Bé, John Mayer no va ser, diguem-ne que no es va reservar res durant una entrevista amb la revista Playboy. El refereix sobre la seva vida íntima amb Jessica Simpson. Sexualment era una bogeria, va dir ell sobre la seva ex, i després va afegir que era una droga per ell. Wilmer Valderrama va ser un dels altres famosos que van parlar sobre el seu moment de parlar sobre la seva exparella. L'estrella de la comèdia That's 7 Second Show va explicar que el seu primer home va ser Mandy Moore d'una manera poc subtil. El sexe amb Mandy era bo, però no era com una tart, diguem que no era com un pastís de poma calent.
Perquè no entenc aquesta aflicció de la gent a relacionar el sexe amb pastissos de poma o de formatge, no sé per què, però... moltes sèries i pel·lícules, com per exemple American Pie,
sí.
Una de les escenes sortia que un dels fills agafava un pastís de poma i el feia servir com a orifici per per fer el que vindria a ser l'acte sexual.
Sí.
Un pastís de poma que dius, què hi pot trobar? Jo no sé quines coses macabres pensaven els guionistes quan van relacionar un pastís de formatge o un pastís de poma amb el sexe.
Sí, bueno,
són coses que tendeixen a símbols fàl·lics. Jo que sé, no sé, la gent ho té vist com un símbol fàl·lic, això,
sí.
o els pastissos, no sé, és molt curiós.
Bé, finalment Angelina Jolie va sorprendre tothom quan fa uns dies va parlar sobre la seva vida sexual de Brad Pitt. Suposo que no hi devia haver rancor després de la seva...
No, amb aquestes coses mai hi ha rancor.
Després de la seva separació. Bé, resulta que està embarassada de dos bessons.
Més crios tenen, ja?
Bueno, de l'any 2008, eh? O sigui, de quan estava embarassada de dos bessons...
Anava a dir, ostres...
De Vivian i Knox, això no sé com es pronuncia.
Knox, suposo que és com està escrit.
Knox. L'actriu va explicar a Entertainment Weekly que la seva intimitat, que aleshores era el seu marit, que no...
Es liarà, perquè és que l'Andreu continua sent un temerari de la vida. Ell traduir és molta feina, tot i que te la fan, aquesta feina, hi ha una cosa que es diu traductor que te la fa, però no, ell és un temerari de la vida, ell agrada viure el moment, el perill, sí. Agrada el límit, i jo, mira, un dia et portaré una notícia en anglès, i me l'hauràs de traduir.
Vale, no, és jugar-te-la, eh?
Sí, bueno.
Perquè poder me la portes d'un assassinat, però poder te'l fai viure, aquell home. Cuidado, eh?
Ja vam buscar alguna que sigui senzilleta de llegir, que no hi hagi molt tecnicisme.
Bé, ella va arribar a dir que l'embaràs era grandiós per la seva vida sexual.
Tu diràs bessons?
Ja que és molt més creatiu quan ella estava embarassada.
Sí, normalment diuen que va bé
emprar relacions... I que era molt divertit.
Sí, diuen que va bé tenir relacions sexuals quan estava...
Doncs es veu que el senyor Brad Pitt era molt més creatiu al llit quan la seva dona
estava... Suposo que hi havia més per on agafar-se, no? També.
Però no sé si t'hi pots agafar gaire quan la tia està embarassada, no? Sí que els pits diuen que tenen tendència a créixer més.
Sí, sí, sí.
Però el que seria la panxa vols dir que es deu poder moure allò? O sigui, deu quedar com molt fort.
Com la típica panxa cervesera d'un home que ha begut cervesa 40 anys i en té com 60 i pocs, i té aquella típica panxa dura inflada pel gas.